guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Sigueu molt benvinguts un dia més al guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona, què tal?
Sergi, avui és l'últim guaita de la temporada?
Sí, arribem a l'últim.
I què ens has portat avui?
Doncs mira, volem fer un repàs.
Un repàs?
Sí, el que, com un final de curs, ja sap que el guaita no deixa ser com una classe de naturals una mica diferent. O...
Sí, sí, quasi, a vegades m'he transportat a l'institut.
Exacte, t'has transportat a l'institut. Doncs avui farem un cop d'ull el que hem observat i el que hem après al llarg dels 38 programes d'aquesta temporada.
Déu-n'hi-do, 38, es diuen
ràpid,
eh?
Que no m'hagi descomptat, que hem voltat per la natura. Hem anat pel cel, com deia aquell, pel cel, per mars i muntanyes i per tot l'univers. I hem conegut a fons casa nostra, però també hem fet el salt cap a territori internacional. No només ens hem quedat aquí. Sí que és veritat que hem fixat la Mediterrània, que sempre ens agrada com a fixar-ho una mica com a centre d'operacions, però també hem vist els volcans més alts del món, hem conegut molts altres paisatges. I paisatges de vida vegetal, vida animal, i fins i tot hem anat a veure el cos humà.
Home, i tant. Vam fer un guaita sobre els ossos.
Vam fer un guaita sobre els ossos i fins i tot sobre aquestes molècules tan petites a cavall de la vida o que encara no estan ben definides, que eren els virus.
També és veritat,
sí. També vam repassar una mica. I ara, per passar revista, doncs volem posar a prova a la veu que ens acompanya cada dia.
Ui. Això sóc jo, no?
Sí, sé on que agafes paper i boli cada dia per apuntar.
Sí.
Vas apuntant, vas fent apunts.
A veure, molts apunts tampoc, però sí, sempre tinc boli a punt.
I com hem fet en guaites anteriors, hem preparat com una mena de qüestionari de final de temporada que ens servirà també per repassar alguns dels temes que hem parlat en aquest guaita que tenim, no? Doncs, aviam, Ona, comencem.
Vinga, va, som-hi. No sé pas què m'espera, però som-hi.
Comencem aquest guaita amb geografia. Ja saps que la geografia ha format part important dels diferents capítols que hem fet, perquè jo crec que la geografia és un punt que anem força fluixos i cada cop més, no?
Sí, totalment.
I és molt important per ubicar-nos i saber on estem i posar en context moltes vegades notícies o successos que, per exemple, veiem als telediaris cada dia, no? Doncs va. La península Ibèrica és terra de muntanyes, és la segona regió més muntanyosa amb més mitjana d'altitud d'Europa, o tercera, per darrere de Suïssa, Andorra, està una miqueta així, però també de depressions. I et vull preguntar, en quina depressió o vall trobem la que s'anomena la Sartén d'Espanya?
Ostres!
Ara que estem en calor,
Sí, sí.
Et dono tres opcions.
Vinga, som-hi.
La vall de l'Ebre, la submeseta sud, o la vall del Guadalquivir.
A veure, la Vall de l'Ebre segur que no, perquè a Catalunya no serem els més escalfats d'Espanya, això segur. I entre la Submeseta Sud i la Vall del Guadalquivir, diré la C, la de la Vall del Guadalquivir.
Molt bé, la Vall del Guadalquivir. Bueno. Ja sabem que entre Sevilla, Écija, tota aquella zona d'allà, fins i tot arribant a la punteta de l'extrem dret de Còrdoba, la màxima més alta d'Espanya fa 3 o 4 anys la tenim a Montoro, a Còrdoba, amb més de 47 graus.
Déu-n'hi-do, Aquí ja ens queixem quan arribem a 38.
Exacte. L'interrogant és si algun punt d'Espanya arribarà als 50.
Esperem que no,
Esperem que
Pel bé de la gent que viu allà, esperem que no.
Va, Ona, venim... Mira, aquesta pregunta la posarem en un context d'actualitat. Fa pocs dies, malauradament, que s'han cremat les Gavarres.
Sí, tant, ben a prop nostre.
Ben a prop nostre. Les alzines i les sureres és un arbre típic de les Gavarres d'aquesta zona, d'aquesta regió mediterrània, del gènere Quercus, que és el mateix gènere que el roure. L'alzina, concretament, és Quercus ilex, subespècie ilex, i la surera és Quercus suber. Però es diferencien en coses. I ara deixaré triar tres opcions amb les dues diferències.
Vale, som-hi.
Es diferencien per l'escorça i el tipus de sòl on viuen. Es diferencien per el clima d'on viuen i el fruit. O es diferencien per les arrels i la capçada.
Ostres, és difícil aquesta, que és molt concret tot.
Romia, Quercus suber, d'on ve la paraula suber? Suber...
Va, m'aventuro, La A, escorça i tipus de sol.
Exacte.
Ah, mira, veus?
l'alzina surera té l'escorça d'on extraiem el suro, el Quercus suber. Suber és la suberina que produeix el suro, no? la substància. I mentre que l'alzina, podem dir, pot viure tant a sol àcid com a sol calcari, la surera només pot viure a sol àcid.
Ah, carai.
Per això viu a les Gavarres, viu a la zona d'Extremadura, viu a la zona de Sardenya, o sigui, llocs on hi ha sol àcid de granit, pissarra, silícic. Molt bé, ara.
Dos de dos, de
moment. Dos de dos. Has dit que, a la introducció, que havíem vist els ossos del cos humà,
no? Sí, me'n recordo d'aquell capítol, eh?
Te'n recordes,
sí,
eh?
Sí, sí.
Doncs, va, dono tres opcions perquè em diguis quants ossos conformen un esquelet humà adult. 300 ossos, 206 o 190?
Aquesta crec que és fàcil, 206.
Sí, 206. Bé. Recordem que l'adult és així, els 300 és el nombre d'ossos en un infant, en un nadó.
Ostres.
Tenen més ossos. El que passa que després, amb la mesura que va passant els mesos i el bebè es fa gran, es van reabsorbint, es van unint, es van ajuntant.
Per tant, perdem pràcticament 100 ossos, eh? Perdem, si passem de 300 a 206,
sí.
Déu-n'hi-do.
Per això els infants, per exemple, i un exemple més clar, són els ossos del cap, que quan és tan petit les agafen cura, perquè encara no estan ben tancats, no estan ben assentats, els ossos es van reabsorbint. Molt bé, Ona.
Molt curiosa.
Va, anem a parlar de meteo. Ja saps que hem parlat de meteo, eh, també?
Sí.
Anem a parlar de meteo. Sí. I vam parlar del senyor que li va posar nom als núvols l'any 1802.
I ara voldràs que sàpiga com es diu aquest senyor?
Sí.
Em donaràs opcions, no?
Sí, et dono tres opcions. La primera, Luke Skywalker.
Home, aquest segur que no.
Lucky Luke.
Tampoc.
O Luke Howard.
Home, ha de ser aquest, Luke Howard. Aquesta m'has ajudat, eh?
Aquesta t'ha ajudat, eh? Aquesta té... Evidentment, Luke Skywalker no. La força li acompanyava, però no tant per posar noms als núvols.
Home, hauria sigut molt fort, eh? Que una adaptació cinematogràfica hagués aconseguit posar nom als núvols.
Exacte. I el Lucky Luke està al desert, el pobret, i no hi havia molts núvols allà
on
passava.
No.
Va, un altre de meteo i de risc. Ja saps que hem parlat molt de riscos naturals, del que passa, de fenòmens meteorològics extrems, no? Quin fenomen meteorològic va sacsejar amb violència el Pirineu Oriental el 30 de desembre de l'any 2000? S'han escrit molt i s'han filmat molt. El torb, un tornado o una vinguda sobtada?
Aquest diré el torb. I ho sé per la pel·lícula que s'ha estrenat fa poc,
exacte,
eh? El Balandrau.
La del Balandrau i el llibre de Tres nits de torb i un cap d'any, d'en Jordi Cruz, i el Balandrau Infern Glaçat, que va ser el documental de TV3. Recordem, aquest fenomen amb vents de més de 140-150 km per hora, temperatures de 10 graus sota zero, aixecava la neu, tot la casuística, que van morir fins a 9 persones al Balandrau.
Jo crec que tot això ens ho ha fet acostar més, eh? Ara és ben bé que tothom sap què és el torb, a causa d'aquest gran accident.
Exacte.
Que ha tingut tot aquest recorregut tant en llibres com en pel·lícules i documentals.
Això és important, forma part també de la divulgació, i divulgació sense exageracions, sense, amb els peus a terra. Va, Ona, hem parlat de peix.
Sí.
Hem parlat del fons del mar, no?
Home, a tu t'agrada molt això del peix i el mar.
A mi m'agrada molt. Però vam fer un capítol. No sé si te'n recordes una mica mig camí de la fisiologia, la nutrició, d'allò que era el peix blau i peix blanc, no?
Sí.
Com es diferenciaven o quin d'allò. Perquè un peix blau, perquè un peix el considerem com peix blau, ha de tenir més d'un 5% de greix al seu cos. Entre el 5 i un 11% o 12%. Però quin d'aquests peixos no està considerat com a peix blau?
Ui, aquí m'has enganxat una mica,
Saps que hi havia trampes, eh? Perquè hi havia algun que... Tenim la tonyina, el congre i el mero.
Ostres, aquesta sí que no en tinc ni idea, eh? Va, direm el congre, que no siguin peixers. No, l'he fallat, ostres.
El congre és aquell que és com una serp de color negre que viu als forats de les congre i morena. Cosins germans,
sí.
No?
Les morenes sí que sé que són. Vale, doncs són de la família.
Exacte. Dèiem, en aquest cas és el mero, la resposta correcta, dèiem que el peix blau tradicionalment estava molt associat el peix pelàgic, o sigui, el tonyines, bonitos, peix espada, melves, bacuretes, barats, sorells, sardines, anxoves, exacte. Però que hi havia algunes excepcions de peixos que vivien al fons i que eren considerats també com a peix blau, perquè tenien molt de greix, entre ells el congre i el rugès, per exemple. Els rugès també són considerats com a peixos blaus.
Per tant, aquí era el mero, el que no era peix blau.
Exacte. I aquella distinció que feia l'Arguiñano, que quan jo era petit sortia a la tele i deia els peixos blaus els que tenen la cua amb V i els peixos blancs els que tenen la cua recta, sí, doncs tampoc s'aguanta per cap banda.
No serveix per res,
perquè
no li fem cas a
l'Arguiñano.
Perquè
el congre no té la cua d'allò i el...
I també és un peix blau. Mare meva.
Aviam, anem a parlar de bicicletes i geografia.
Home, aquest és l'altre teu tema, eh?
Aquest és l'altre tema, també n'hem parlat, eh? I un tema també de rigorosa actualitat.
Home, tant.
Aquest any, la Volta Ciclista a Catalunya i el Tour de França han rodat per territori català. Quina d'aquestes muntanyes ha aparegut, s'ha pujat, a les dues curses, a la Volta Ciclista a Catalunya i el Tour de França? Concretament, el Tour de França l'han pujat dos dies i el primer dia la va guanyar Jonas Vingegaard i el segon dia Isaac del Toro. Pot ser el Santuari de Caral, Montjuïc o Vallter 2000.
A veure... va, diré Montjuïc. És Montjuïc?
Fantàstic.
Oh,
és Montjuïc.
Bé. A més, Montjuïc hi pujava unes quantes vegades, que recordo que ho vam comentar el dia del capítol.
Clar, el dia de la Volta a Catalunya pugen unes 6-7 vegades.
Imagina't.
I ahir en Tour de França en va pujar 3.
3, bueno, encara.
El castell de Montjuïc. Una muntanya amb molta història, eh? Sí, molta història geològica, molta història tràgica, que és una muntanya molt tràgica, entre les execucions, les presons, l'ús militar, el cementiri, aquell que deia que s'havia de bombardejar Barcelona cada 30 anys des de Montjuïc, també on s'havia utilitzat molta pedra per la construcció de molts edificis de Catalunya.
Muntanya amb molta història.
Molta història. Va, hem parlat de plantes, abans hem fet els roures, i ara parlarem de les roselles. Ja saps, aquella planta que té mil noms.
Sí, tant.
Les roselles pertanyen a la família de les papabràcies. Ara bé, hi ha dues espècies que destaquen per la seva toxicitat. Tòxiques. Pot ser el cascall i l'herba barruguera, o el piripipí i el cascall marí.
Aquí torno a estar com els peixos, eh? Una mica que tot em sona igual. Va, anem a dir la B. Piripi i cascall marí.
No.
Ostres!
És el cascall, que és l'opi, és el papaver somniferum, i la herba barruguera, que és aquella herba que s'utilitzava, la flor groga i l'àtex groc, que s'utilitzava per matar les berrugues. Per tant, una herba antitumoral, però és tan potent que no es pot utilitzar com pràcticament com antitumoral perquè provoca la mort cel·lular directament. Per això s'utilitzava per frenar les berrugues.
Clar, però s'ha d'anar en compte amb la dosi. No?
Exacte, exacte. És el Chelidonium majus. És una herba més de mitja muntanya i muntanya.
Bueno, doncs una altra que no l'he encertada, aquesta tampoc.
Vas bé.
Va, que ens en queden dues.
Anem a geografia. Anem a geologia, en aquest cas. Anem a parlar de volcans. I ara et preguntaré, ojo que aquesta té trampa, no per les muntanyes, sinó pel context regional o polític, podríem dir.
Vale.
Quin d'aquests tres és el volcà més alt d'Europa?
Vale. Ei, la trampa està aquí, no?
Sí,
la trampa
està a Europa.
I què n'és Europa?
Exacte. Vale. Pot ser el Vesuvi, el Teide o l'Etna.
Clar, políticament tots estan a Europa. Va, vaig a dir l'Etna. És l'Etna? No?
És el Teide.
Clar. Que ara he pensat, el Teide està a les Illes Canàries...
Però pertany a Europa.
Sí, però he pensat, potser anem de plaques tectòniques... No, eh?
No.
M'he fet la trampa jo sola.
Exacte, t'has autofet la trampa. En aquesta és el Teide, perquè el Teide, ja sabem que les Canàries pertanyen a la comunitat europea, no? A Europa, per tant, el Teide amb més de 3.700 metres sobre el nivell del mar.
Déu-n'hi-do, és alt, eh?
És molt alt.
És molt, molt alt.
A l'Etna va al voltant d'uns 3.300, 3.400. No hi arriba.
Déu-n'hi-do. El Vesuvi ja sabia que no ho era, perquè aquest no arriba a 2.000 metres.
No arriba a 2.000.
És petitonet.
I l'última anem a parlar de bolets.
Som-hi.
Anem a parlar de bolets.
Això ho vam fer molt al principi, sí, això dels bolets.
Sí, sí, ho vam parlar molt als bolets. I un bolet molt apreciat, que és el cep.
Mm.
El cep, ja sabem que hi ha diverses espècies. Hi ha el sureny, el boletus aereus, el boletus, el cep d'estiu, el boletus estivalis o reticulatus, perquè van canviant els noms, el boletus edulis i el boletus pinicola.
Mm-hmm.
Però tots, si el girem de cap per avall, hi trobem una característica comú. Que bé, tenen làmines, tenen agulletes o tenen porus.
Ostres, ara m'estic intentant imaginar un cep de cap per avall. A veure.
Saps que canvia de color, que comença de color, sí, blanc, va grogueint, va tirant a verd...
Jo diria que té làmines.
Mm.
No? Ostres!
Té porus.
Ah, carai. Làmines són els xampinyons.
Làmines són els xampinyons. Els porus són aquells foradets que tenen l'esponja. Sabem que tenen esponja, no? Els ceps.
Sí.
Doncs tot a sota l'esponja són de petits foradets. I a cada foradet és un porus, cap allà és on surten les espores.
Mm-hmm.
Allà és on surt la llavor, que no se m'enfadi ningú micòleg, la llavor del bolet, que és el que després donarà un nou miceli, un nou mulet, i por ahí. I són els porus.
Mm-hmm. Bueno, havíem començat molt bé, hem acabat una mica així.
Aviam, si hem aprovat.
Home, jo crec que
aprovat. Jo crec que sí. Oh, i tant. Mira, un notable.
Un notable, molt bé.
Un notable.
Home, per ser el meu primer any de guaita està molt bé.
7 de 10. Anem a preparar el diploma, Ona?
Vinga, som-hi.
Has aprovat amb un notable el curs. Moltes mercès per l'acompanyament i per ajudar a aquesta divulgació que fem cada any. I tornem.
I tant, moltes gràcies a tu, Sergi, per venir aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos també i per explicar-nos tot això, no? Que jo crec que sempre sortim del guaita havent après alguna cosa.
Aquesta és l'intenció.
Doncs ens hi retrobem la temporada que ve, que passis molt bon estiu.
Igualment, Ona.